que torni Casado.
No t'ha agradat, eh?
No, mama, sí, però vull dir... No,
està
va,
exigir,
no m'ha
però...
no marall, però no, no m'ha semblat.
Però diríeu que és la posició que s'ajusta més a les seves característiques? Jo l'he vist, jo crec que ha complert molt bé amb allò que dèiem al principi de posar-se al servei del que necessita l'equip en aquesta posició.
Jo crec que avui he tingut molta ajuda de Gavi, de Pedri, estava molt escudat, fins i tot d'Olmo, que ha baixat molt. Sí. Ha jugat protegit avui. No ha estat un mig centre exposat.
Però ha estat amb cobertures defensives, atent, en el duel directe amb pilota, atacat, ha estat intens. No sé, jo crec que és la posició que s'hi adapta. Evidentment no està al nivell de Casado. Jo crec que no pot ser titular. Però a mi De Jong a la tercera alçada em sembla insubstancial, intranscendent. No el veig amb galons per dirigir l'equip des de la posició de Pedri. I, en canvi, aquí crec que ell s'hi pot adaptar al que necessita l'equip. Vaja, a mi m'ha agradat. Veig que ha estat una...
No, és forta la frase. De Jong no arriba al nivell de Casado. Vull dir, que és així, que és real. És que
ara no.
Vull dir, però ara és que és increïble, però sí, som aquí.
Sí, sí. Laia, tu el veus aquí o no, Cervelló?
Jo estic una mica amb el Bernat, que m'agrada bastant més Casado i que De Jong té un punt que ja no sé si és psicològic de... tantes vegades que l'hem vist jugar o no, que ja no m'acaba de convèncer mai. En cap partit suposo que perquè ja un és conscient de les expectatives que teníem sobre ell i que no ha acabat complint. Crec que avui sí, m'ha agradat una mica més, però és una posició amb la
però
que
vaja,
ja he jugat.
No teniu la sensació que hagi canviat la vostra tendència o la vostra mirada.
És a dir, demà el Barça ha de jugar contra un gran equip de Champions i Casado no pot jugar i jo de Jong no vaig tranquil.
Jugues amb Eric o...?
No ho sé, hauria de pensar-me molt bé què faig.
Marc Domènech?
Perdona,
era per tancar els De Jongs.
Home, jo De Jong, sí, m'ha agradat. Avui sí que és veritat que no ha estat un partit ni molt exigent per ell ni per l'equip, potser perquè el Barça ho ha fet molt bé, però m'ha semblat que li ha sumat bastant més del que li ha pogut restar.
Xavi, remata-ho.
Si va afegint actuacions com la d'avui en aquesta posició, doncs, home, és una bona alternativa a Marc Casado. Ara mateix és el que pot aspirar a De Jong, que avui com a mínim no ha sortit a cap foto.
Sí, senyor. Ara ho remata el Mussol.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compren el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
A volar.
Aquest Barça fa por. Quina sortida, quina passió. Amb gent encara entrant a l'estadi, obre la llauna Gavi. Seguim endollats, tossuts, un xut cada 4 minuts. És una exhibició. Com hi anem amb la pressió? Com mou l'equip Pedri quan està bé? Fa el segon Koundé. Quan tothom apreta dalt, això és un festival. Li fa un regal Yamal. Koundé fa un gol amb el travesser i l'anula l'equip arbitral. També li anula un altre, la Mil. Però el nen fa dos fintes i un sprint i puja per fi el tercer al marcador. I aquest no l'anula ni el senyor rector. Com està el nen? Quin recital? Hansi Flick no el treu i ens fa un regal. Nou bany i massatge. L'equip es dona un homenatge. Avui partit brutal. I posa el 5-0 al crac mundial. Quin farà de Gaudí, quina alegria. I tots pensem que cap títol se'ns escaparia si poguéssim jugar així cada dia.
Això va bé, va cap amunt. Guillem, bona nit.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis.
Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat,
el Barça és a quarts de final de la Copa. Ha guanyat per 5-1 contra el Betis en un partit que recordarem, en una exhibició espectacular de Lamine Yamal, però també del Barça de Flick, sense Lewandowski i amb el nou fals nou. El Barça tornarà a la Lliga dissabte. Getafe torna a la realitat. Getafe-Barça a les 9, a partir de les 8 la TDT. Bona nit, que descansin molt.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Hola, Elena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dimecres? Qui sap si heu parlat d'aquesta victòria del Barça o de l'alto al foc a Gaza després de 15 mesos de guerra, amb uns 50.000 palestins i uns 1.700 israelians morts, tan ferits i tanta destrucció. I, en fi, potser en una altra línia d'informació heu comentat la denúncia de l'Associació de Porters i Conserges de Barcelona, que alerta de les moltes queixes constants a la gran quantitat de paquets que arriben cada dia de compres fetes per internet. Una notícia que representa el signe dels temps. O potser heu comentat que el motiu dels incendis recents de Califòrnia han estat la suma d'unes temperatures 5 graus més càlides, una humitat un 15% més baixa i un 20% més de vent, tot plegat impulsat pel canvi climàtic. I amb cada cop més desastres naturals i més recents, ens interessa saber cap on ens adrecem. Per això hem reservat la primera trucada al periodista ambiental Antonio Cerrillo. I ja ens podeu trucar des d'ara mateix al 93-201-7474 per fer preguntes o respondre en d'altres com aquesta del Josep Lluís. Qui va crear Popeye? Qui va ser? El Carles diu, no sé si és certa, però corria la llegenda que va ser per incentivar el consum d'espinaques en una època de molt excedent. L'Agustí diu, el va crear Elsie Crisley Segar el 19 de gener de 1929. Doncs vinga, disposem d'avui línies telefòniques, ja ho sabeu, a través d'aquest telèfon des del primer dia, ara fa 38 temporades, 93-201-7474, i atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Avui, una que agrairíem que algú ens expliqués. D'home xato i macho guit, deus fugir-ne tot seguit.
Dites fites.
D'home xato i macho guit, deus fugir-ne tot seguit. Algú ens pot ajudar?
Pare, digueu-me què li hem fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, ja són aquí,
monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra.
Era 1973, Serrat ho cantava ben clar, pare, ens estan matant la terra. 52 anys després, el clam ecologista és més cru i real que mai. 2024, any més calorós des del 1850 en què es tenen registres. La temperatura de l'aire del mar ha de passar totes les marques, onades de calor sense precedents, amb incendis i aiguats devastadors com els recents de Los Angeles o els del País Valencià, i amb cada cop més desastres naturals i més freqüents, cap on ens adrecem? Antonio Cerrillo és periodista pioner en la informació ambiental de l'Estat des de les pàgines de La Vanguardia i autor de llibres com aquest, El mapa de la crisis ambiental en España, conflictos en la transición ecológica y sus soluciones, amb una vintena de capítols d'autors diferents que ell mateix ha coordinat. Antonio Cerrillo, bona nit i moltes gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me.
Cap on ens adrecem? Com t'imagines el planeta el 2050, el 2075?
Costa molt imaginar-me. És una pregunta molt complicada. No podem veure massa optimisme, però no sóc d'aquells qui li agrada, diguem-ne, fer un pronòstic negatiu, perquè està tot per obrir-nos camí en una societat millor. Jo confio en això. De fet, si informem els periodistes i denunciem o critiquem, o en el fons és perquè desitgem un futur millor. Jo prefereixo aferrar-me a aquesta convicció i a aquest desig, perquè em sembla que psicològicament és millor per tots.
Per tant, no hem perdut la batalla contra el canvi climàtic.
Mira, aquesta és una pregunta difícil de contestar. Jo crec que segurament l'han perdut els pobres, els que no poden adaptar-se al canvi climàtic, i sobreviuran segurament els que poden adaptar-se o estar en millors condicions. És a dir, així de cru. Hi haurà excepcions, perquè efectivament, si com diuen els estudis d'atribució, el cas de Califòrnia és un cas també relacionat al canvi climàtic, aquest seria un exemple contrari, perquè resulta que aquí són els més rics perjudicats. De tal manera que estem parlant també de països rics. Abans has parlat de desastres naturals. Fixa't que en realitat molt d'aquests desastres no tenen gens de natural, encara que siguin fenòmens que tenen a veure, diguem-ne, el canvi climàtic està relacionat a l'home, però a vegades s'ha agreujat per factors territorials i per aquest desastre que significa la cosa tan artificial de fer artificial l'ordenació del territori.
Què s'hauria de fer i no s'està fent, Antonio?
Mira, tenim davant una complexa situació que és el món de la ciència diu una cosa, estableix un camí i estem veient una societat que a vegades doncs, es resisteix o interessos que lògicament estan en contra. Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en tots els sectors. En tots els sectors vol dir la indústria, vol dir el transport, vol dir el model energètic, que és el que està tan en joc, o el model de la producció agroalimentària. De fet, més del 35% de les emissions que estan escalfant l'atmosfera venen d'aquest sector que fins ara s'ha anat de rosites, no? El sector del món de l'agricultura, que és una agricultura que ja és poc idíl·lica i postverge, és una indústria agrària que té uns impactes ambientals també en tot el seu cicle, arriba en forma, diguem, de grans residus que generem nosaltres a les nostres llars i desaprofitem molt menjar i hem fet una producció que ha consumit energia, aigua, territori per llançar-ho després a les escombraries, no? Què hem de fer? Ser conscients de que hi ha interessos realment contradictoris. I vol dir, en el fons, posar-se clarament en una trinxera o en el compromís que significa estar situant en el bàndol que correspon a la història, si em permets, no? Mm.
I després de coordinar aquest mapa de la crisi ambiental a Espanya i la seva transició i solucions, a quina conclusió arribes?
El llibre vol ser, sobretot, una explicació de com un model de desenvolupament irracional o amb un grau d'insostenibilitat està generant grans conflictes a Espanya. Els conflictes de Doñana, el Mar Menor, el Delta de l'Ebre, a les macrogranges de ports a Espanya, els conflictes pels parcs eòlics. És a dir, en general, hi ha una gran col·lisió. A Espanya, moltes vegades, no s'entén el que és el dret ambiental. Hem entès molt bé el que és el dret urbanístic, el dret laboral, el dret de la infància, però no s'entén que la natura té uns drets. Dit d'una altra manera, tenim una legislació europea, que és la que s'aplica, i és molt recent, i té a veure amb el respecte de les espècies, dels espais naturals, dels recursos, de la natura. Són lleis recents, que tenen 20-30 anys, i que sistemàticament són qüestionades, violentades, i la prova d'això és la quantitat de recursos i de queixes que plantegen entitats espanyoles a Europa. El llibre vol dir això, que per tenir un país pròsper, un país sa i un país just, necessitem que respectin les normes de convivència europees que ens han donat.
Pels interessats, el mapa de la crisis ambiental en Espanya, conflictos en la transició ecològica i sus soluciones, d'Editorial Icària, amb la coordinació d'Antonio Cerrillo, Premi Nacional de Periodisme Ambiental. Antonio, algun missatge més?
Jo crec que necessitem una ciutadania molt conscient, molt exigent, crítica, i sobretot que estigui a l'alçada de tota aquesta situació. Jo crec que per un respecte a nosaltres mateixos, sobretot.
Antonio Cerrillo, moltíssimes gràcies i bona nit.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres i als vostres oients. La guerra
a Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i Maria Rosa de les Corts. Bona nit.
Bona nit a tothom, Xavier, i contenta que ha guanyat el Barça. Bé, la meva pregunta és la següent. Al setembre de l'any passat es va enviar una sonda a la Lluna, a Europa, que pertany al planeta Júpiter. Trigarà 6 anys a arribar. Ara bé, hi ha un recorregut curiós i complicat per mi, que m'ho van explicar i no ho recordo, i ara posaré un exemple que jo me l'invento. L'adrecen cap a Mart. De Mart torna pròxim, marxa a la Terra. I llavors torna a l'espai i fa el seu recorregut. Però el per què té que seguir aquesta trajectòria? Té que haver-hi una explicació. I això és el que a mi m'agradaria, que un entès ens ho expliqués.
Molt bé.
M'he complicat una mica, oi?
No, al contrari, has amanit el programa.
Ai, moltes gràcies.
Gràcies, Maria Rosa. Bona nit. I ara veig una nota de veu de la Cecília, de l'Eixample.
De la pregunta de les medicines de la farmàcia que li han cobrat a una senyora, si són medicines receptades per la Seguretat Social, hi han 3 baremos de cobrament. Tot és depèn de la pensió que cobri la persona. Si cobres una pensió baixa, els medicaments són gratuïts. Si cobres una pensió mitjana, em sembla que la mitjana és fins a 18 euros al mes, siguin els medicaments que sigui. I si cobres una pensió molt alta, són uns 20 euros al mes. De totes les medicacions que prenguis, pagaràs com a màxim 20 euros. I si no, doncs al màxim 18 euros.
Moltíssimes gràcies als oients que feu possible aquesta missió, i ara ho pensava mentre escoltàvem la Cecília. I a continuació, la Dolors, de Barcelona.
Ahir va picar una senyora, crec que es diu Fina, preguntant quin dia beneïen els animals. És divendres 17, de 11 a 12 del matí. És l'escola Pia de Sant Antoni i és a la Ronda de Sant Pau. El dissabte dia 18, es tornen a beneir els animals a la mateixa hora i al mateix lloc, de 11 a 12.
Imagino que hi haurà altres llocs on també faran benedicció. No sé si hi ha algun portal d'informació on hi surtin tots per qui pugui estar interessat en aquesta temàtica. Ara és el Sergi de Manresa.
Tenim un problema. Som una associació d'aquí, de Manresa, que volem saber la plaça del mercat del Puig Mercadal a qui pertany, perquè segons uns diuen que el mercat, segons uns que havia pública, i segons uns altres que l'església. Hem anat al registre de Manresa, i ens diuen que aquesta informació ells no es la poden donar, que no la tenen que donar a l'Ajuntament. I ja estem una mica farts de donar volta, saps?
No sé si algú que ens està escoltant ara tindria bé donar una resposta. La línia és la de sempre, 93-201-7474. I si no hi ha un telèfon de reserva 24 hores, que és el que ha usat l'Anna de Mataró?
M'agradaria, em faria il·lusió, que a veure si podíeu entrevistar en Josep Maria Pujal, que fa temps que no sé on para.
El Josep Maria ho hem demanat en més d'una circumstància i no dona cap tipus de declaració pública. Sé que d'aquí un temps tornarà a demanar-ho algun oient i jo seria el primer en tenir ganes de poder escoltar-lo, però també és molt respectable aquesta decisió. Per tant, no tenim Pujal. I una altra nota, la música. Si ens acompanyeu fins a les dues, la darrera melodia és per l'Antònia de Manresa. Vol escoltar The Way We Were, de Barbara Streisand. Maybe beautiful and yet what's too painful to remember, we simply choose to forget. So it's the laughter we will remember whenever we remember the way we were. Tal com era, banda sonora de la pel·lícula del mateix títol, amb Barbara Streisand, Robert Redford, història d'una parella al llarg de dues dècades, des dels anys universitaris fins a la maduresa, un dels principals èxits de Streisand. De fet, Òscar a la millor cançó original aquell any, associada a la nostàlgia, amor i memòria, records d'una relació passada, pèrdua d'ideals, canvis en la societat nord-americana de l'època, tema icònic i un dels més representatius del cinema nord-americà, convertida en un clàssic d'aquest gènere. I la música l'ha escollit l'Antònia de Manresa, 63 anys. Pau, què en destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. L'Antònia és un amant de la música i una gran cinèfila. N'ha vist un munt, i li agraden especialment les protagonitzades per Barbara Streisand, a qui considera una gran veu i també una gran actriu. Totes les seves pel·lícules l'han impactat molt, de les més romàntiques com les més reivindicatives, tal com Éramos, Ha nacido una estrella, Yentl o El amor tiene dos caras, entre d'altres. També hem parlat de música, ha recuperat el piano d'adulta després d'estudiar-lo de petita, i de ballar. Ai, aquells balls a la discoteca. Sobretot les lentes, em deia. Això t'ho has perdut, i és ben cert. I la seva dita va per tots els manresans que han tastat aquests dies un fred potent. Per Sant Antoni fa un fred del dimoni. D'aquí una estona, l'escolteu, ignorants.
Gràcies, Pau. Tancarem amb l'Antònia. I una altra dita ens agradaria tancar amb tu. Sí, aquest oient que ara no veiem, però imaginem que té un gust musical i que potser deixarà la seva reserva en aquest telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I ara cap a Barcelona. Teresa, bona nit.
Hola, bona nit, Javier.
Aviam.
Vull explicar un cas que em va passar a mi a Montanari. Parlàvem dels animals.
Sí.
Bueno, jo, quan vaig vindre aquí a Barcelona, vaig posar a treballar un servei domèstic a casa d'un senyor que va estar 10 anys i tenien un canari. Jo amb aquest animalet sempre li feia cosetes dolces i bonic. i els senyors no sopaven ni dinaven a casa perquè tenien un restaurant, només venien a dormir i a esmorzar l'endemà. A l'hora de dinar, jo per comptes de dinar a la cuina, perquè com que no venien ells a dinar, menjava al menjador i me veuria la tele. I ell, jo li hauria la gàbia al canari. Quan jo ja tenia el menjar a taula, el canari sortia de la gàbia i venia cap a la taula. Se cansava el plat i jo li deia, què? Llavors mira què és el que menjo, doncs pues no es menja per tu. I llavors li pujava pel braç esquerre, amunt, fins a l'ombro. Me picava a l'orella. Allí en tinc la recala. I era perquè volia tastar el menjar que jo menjava. Em posava una miqueta a la boca, tombava el cap cap allà amb ell, picava, i jo li deia, què, t'ha agradat? Ara saps què has de fer? Donar la volta i anar-te'n cap a la gàbia. I llavors passava pel darrere de l'esquena, passava pel braç dret, i al arribar al colze es posava a volar i se n'anava cap a la gàbia a veure. Perquè el menjar aquest no era per ell, clar. I això durant 10 anys.
I quan, no, va morir vas tenir una pena important.
Sí, i a més una altra cosa. Quan el posava arreglat, li portava a una habitació que tocava el sol perquè es banyés. Si jo era allí, no es banyava. Jo li deia que tens vergonya que sóc jo aquí? Ja me'n vaig, home, ja me'n vaig. I me n'anava i llavors deixava la porta una mica oberta. I efectivament, quan veia que jo no hi era, llavors se banyava.
Com es deia? Com li deies?
No tenia nom. No tenia nom. Només diria la Marco, la Petitet o la Boniquet.
I es va anar, diguem, acostumant a tu i va quedar ben ensinistrat.
Sí, i llavors que hi havia vegades que li deia ara que faré una carícia. Posava la mà a dintre la gàbia i es quedava corrupadet perquè l'agafés. De fer festetes al damunt del cap, com l'ho dit, ai Petitet, ai Boniquet, i donava un petonet, i llavors dic, bueno, ja n'hi ha prou per avui, ara cap dintre. I allà això es quedava.
I com és que es fan estimar tant, Teresa?
No ho sé, perquè jo soc molt carinyosa, i els animalets, si són bons, doncs no s'estima molt.
Doncs li dedicarem un programa, un espai, un Admirables en el Canari.
Sí.
Molt bé. D'acord, Teresa.
Bona nit, una
abraçada. Igualment. Adéu. Adéu-siau.
Adéu.
La història d'un canari.
Jo tinc un mastí que, com que no li agrada la tele, me la paga i ella és de ràdio. Llavors, doncs això, escoltem la ràdio i em desenxufa la televisió perquè no li agrada.
La nit dels ignorants 3.0. Pura alquímia radiofònica.
hauria d'haver sabut més bé els Beatles memorables. Tema de 1964. I avui, ja 16 de gener, dia internacional d'aquesta mítica banda de Liverpool que va revolucionar la música a nivell mundial. Tot i separar-se als 70, els Beatles segueixen sent una referència, s'escolten, tenen influència en les generacions posteriors, etc, etc. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. La jornada se celebra avui, 16 de gener, per dos motius. Primera, la inauguració del Cavern Club, on van debutar John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr, i també per l'aparició oficial d'ells quatre en un programa de televisió nord-americà.
I avui, 16 de gener, també tenim una altra efemèride relacionada, en cas, amb la cuina. Es veu que és el Dia Internacional del Menjar Picant. Recordem que ja des de l'antiguitat s'ha fet servir com a medicina natural per estimular la circulació de la sang, la sudoració i millorar la digestió. Aina Grau n'és fan del
zero.
Hi ha molta gent contrària. O qui els hi és contraindicat, que hi ha una reacció del cos. Si dones un picant, escolta'm, per una altra banda s'infla, I què més?
Doncs a mi m'agrada més el següent dia mundial del que parlarem ara, que és el Dia Internacional de la Croqueta, que avui, dia 16 de gener, també se celebra, d'origen francès i de molts tipus. Quina és la teva preferida?
Doncs mira, no sóc molt croqueter, però sí que a casa triomfen molt les croquetes de pernil.
Pernil és un clàssic, pollastre, ceps, bacallà, formatge, i fins i tot, si vols canviar i provar coses noves, calçots, paella o gin tònic.
Queda una croqueta en la cena de Navidad, así que pilla la mitad, y otro pilla la mitad de esa, pilla otra mitad, y otro la mitad de lo que queda. Pilla la mitad, y otro pilla la mitad de esa, pilla otra mitad. Hoy hay átomos para cenar, queda una croqueta.
Doncs atenció, croqueters, perquè volem que sigui la protagonista del proper Melós de Cori Mori. Quina és la vostra croqueta preferida, tant si la feu com si la gaudiu? Quina ens proposaríeu? És a dir, a què hauríem de dedicar uns minutets amb un especialista per ficar-nos doncs allà entre fogons i cuinar això, un espècimen que diguis, ostres, que gairebé podria ser com la croqueta de la nit dels ignorants. Quin gust hauria de tenir? Què hauria de portar? No sé, potser beixamel? No, és massa embafadora. Com podria ser, no? O un arrebossat.
Melós de Cori Mori, la cuina de sempre.
Ja sabeu que entre totes les propostes n'escollirem una i la cuinarem amb un o una xef de casa nostra.
Obrim període de recepció a les vies habituals, a ignorants@catradio.cat, al telèfon de servei 667-220-148 o a les xarxes socials.
I ara temps pel pou, a veure què hi ha.
Doncs mira, aprofitant que són dies de fred a tot el país, una pregunta del Pep de Montcada que vol saber a quina temperatura es congela l'aigua del mar.
Aviam, a quina temperatura? A quina temperatura es congela l'aigua del mar? 93-201-7474. Catalunya
Ràdio. La nit dels ignorants 3.0.
Hi ha una plaga de mar. Tothom, i tan fàcil que estic d'acord. És una plaga perquè és que tothom... Que no hi ha uns correctes lingüistes.
Hi ha un programa de ràdio per fer-hi preguntes o respostes. Què li sembla?
Vale. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Què li sembla?
Vale. D'acord. Bona nit.
La vida són preguntes. També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, ja, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Rossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni està un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Línies obertes 93-201-7474. El Joan diu, volia saber si a la zona del Tibidabo encara existeix un centre religiós on estaven internats alumnes. Un conegut hi havia estat i m'agradaria saber com es deia i si encara funciona. També tenim preguntes pendents d'ahir, com aquesta de la Núria de Sant Andreu, que li agradaria anar a veure el búnquer, com ho haig de fer? O aquesta de la Marta del Guinardó, que demana a quin organisme pertany la zona de baixes emissions. I la Isabel de Sant Cugat, que demana, diu, una vegada vaig veure un gos amb ulleres. Els gossos poden tenir miopia? L'Agustí ha contestat que sí, que fins i tot poden quedar cecs.
El dilema.
Ha arribat el moment de plantejar-nos un dilema i a partir del que fa uns dies el Josep Lluís d'Horta proposava d'aquesta manera.
Si s'ha de dir la veritat tal qual és o s'ha de vestir o disfressar perquè no resulti tan molesta i no faci sensibilitats.
L'Albert Duran ja ha posat fil a l'agulla i demana si la veritat s'ha de dir tal com raja o vol més suavitzar-la per no oferir sensibilitzats.
Hola, bona nit. Mireu, així d'entrada jo estaria a favor de dir les coses tal com són. En una societat en què tot és light, bevem cafè descafeïnat, mengem productes baixos en greix, si sortim de copes fem una cervesa o una ginebra 00, les paraules també han de ser light? Seriosament, ens hi hem de mirar en com diem les coses? No som prou grandets per entomar-les? O és que preferim viure entre cotons permanentment? No tenim un excés de sobreprotecció? Sembla que vulguem anestesiar els sentiments, les sensacions. Diguem-ho, però sense dir-ho, no fos cas. Què passa? Les males notícies, dites a poc i entre línies, són menys males notícies? Dir-li la veritat a algú, però només amb insinuacions, fa menys mal? És això? Hem de tirar-li sacarina a la realitat? No és millor dir les coses com són? Els mals tràngols, com més aviat passats, millor. Ara bé, ens ho podem mirar d'una manera molt diferent. Cal ser descarnats sempre? Cal anar a pinyó fix, tot i saber que faràs mal a algú? Com deia ma mare, hi ha moltes maneres de dir les coses. No cal anar amb anestèsia, però tampoc s'ha d'anar amb el ganivet a fer sang. Se'n diu... tenir mà esquerra, sensibilitat cap als altres. Les coses s'han de dir, però sense fer la ferida més gran. No oblidem que som persones. No es tracta de viure entre cotons, sinó de ser molt conscients que les paraules poden fer molt de mal. No són neutres, al contrari, i segons com les diguis, poden ser molt difícils de pair. Crec que és millor quedar-se curt que passar-se de frenada. Les coses s'han de dir, però sense que ningú senti que són una garrotada. No cal arribar a l'extrem que el com es diu sigui molt pitjor que el que es diu. I aquest és el dilema. S'ha de dir la veritat tal com és o millor disfressar-la per no ferir sensibilitats? Com ho veieu? Què feu vosaltres? M'ho expliqueu, si us plau?
Albert Duran, magnífic, moltíssimes gràcies. Cap ara en ruta. Joan Marc, bona nit.
Hola, bona nit. Em sents, Xavier?
Sí, molt bé. Tu diràs.
Bones. Bueno, primer volia saludar-te perquè fa potser 25 anys que no sentia el programa i avui anava a sentir una mica el repàs del Barça i dic, ostres, però si encara encara van, el secretari per als ignorants, i m'ha fet moltíssima il·lusió. Així que una salutació per tu i per tots els ignorants.
Que bé, per tant, és el primer cop que ens truques.
No, és que jo crec que va ser el segon, però fa potser 25 anys que vaig trucar.
Per tant, amb la meva etapa, segur. Per tant, ho marquem.
Això mateix. Mira, magnífic. Trucava per respondre al dubte de la Maria Rosa,
sí?
Que preguntava com per què la trajectòria de la sonda que s'ha enviat al satèl·lit Europa de Júpiter segueix aquesta trajectòria tan estranya.
Sí.
I, bueno, el primer que s'ha de tenir molt clar per entendre-ho és que costa molta energia poder enviar una sonda a un planeta tan llunyà. I, com sempre, nosaltres intentem estalviar-nos el màxim d'energia i de diners, en aquest cas, en forma de combustible. I com ens podem estalviar aquesta energia? Doncs fent servir aquesta energia gravitatòria potencial de diferents planetes. Val? Per entendre això, faré una visualització, que és, si llancem un avió de paper a l'aire, què passarà? Segurament tornarà a Terra. Per què? Perquè la força de gravetat de la Terra és tan forta que la treu. Però si llancem aquest avió de paper molt, molt lluny, tant que quasi arribés a la Lluna, aleshores seria la gravetat de la Lluna la que continuaria traient aquest avió i continuaria la nostra força. És a dir, nosaltres hem fet força per llançar-lo una mica més amunt i la força gravitatòria de la Lluna l'ha tret encara més per arribar encara més amunt. Doncs aquest és el fonament de l'assistència gravitatòria que permet aquesta trajectòria.
Molt gràfic.
Molt a prop d'uns planetes, i els planetes continuen atraient aquella sonda, però no fins al centre del planeta. Simplement desvien la trajectòria amb una miqueta més de força perquè puguin arribar finalment a Júpiter, o en aquest cas al satèl·lit Europa.
Buscant el que seria la força de gravetat de cada planeta, no?
Exacte, s'ajuden de la força de gravetat de cada planeta per impulsar la sonda una mica.
Excel·lent, Joan Marc, molt gràfic, i no sé si volies dir alguna cosa més.
No, res, una abraçada per tots i molt bona nit.
Igualment, bona nit. Anirem ara cap al Baix Camp. Andreu, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
A veure, tinc una pregunta, una resposta. Pensem que es va preguntar per què s'aplaudeix en un acte, en un teatre o...
Sí, per què aplaudim els humans?
Per què aplaudim? Doncs és per trencar el gel entre el lector i el públic, per donar una mica de caliu.
Però per què ho fem amb les mans, deia ell?
Bé, perquè és una manera d'expressar, no ho podem fer cridant, i tampoc ho podem fer mímicament. Jo això, perquè ho fem amb les mans, no ho sé, però m'ho invento, però no ho sé.
Sembla que és el que tenim més a mà, no?
Segurament. En canvi, quan surt, quan surt a l'escenari, com que no el coneixem, o imaginem que no el coneixem, doncs llavors li donem caliu perquè s'apropi, doncs perquè vegi que estem amb ell. Però clar, si fa una actuació que no ens agrada, doncs li expressem una indiferència i no aplaudim. Jo ho tinc entès així.
Molt bé, Andreu, alguna cosa més?
Sí. A veure, una dita.
Aviam.
Sí, a veure, la paraula més ben dita d'un discurs és la que no es diu.
Molt bé. Doncs escolta'm, un aplaudiment per tu.
No, bueno, i si un fa un discurs, doncs hi ha una paraula que si la diu hi haurà problemes. No la diguis.
Molt bé.
Entens?
D'acord, Andreu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Anirem Gràcies. Ara a Barcelona. David, bona nit.
Bona nit.
Aviam.
Mira, una resposta, una consulta que hem fet abans, però abans volia posar una mica, ficar cullerada aquí amb això dels aplaudiments,
sí.
Ara que ho estava sentint. Bé, jo penso que és una convenció social, ho hauríem de preguntar a un antropòleg, no?, de per què es fa això d'aplaudir. Algú devia començar, com tota la vida, oi? Però és una convenció social de mostra d'agraïment, no?, que es fa servir a les societats occidentals i ara a bona part del món per influència, però que no totes les societats aplaudeixen.
Mm-hmm.
És un costum, diguéssim, d'aquí. Bé, no sé. Qualsevol cas, el que jo volia dir és sí. que han preguntat per si hi havia un orfenat a Collserola, si encara hi era, pot ser, ho dic exacte.
Exactament, Joan de Lleida volia saber si a la zona del Tibidabo encara existeix un centre religiós on estaven internats alumnes. Un conegut hi havia estat i m'agradaria saber com es deia i si encara funciona.
Bueno, a veure, anem a pams. Hi havia hagut una escola, que no sé si encara hi és, al peu de l'església del Sagrat Cor, que, però allò em penso que era un internat o no sé si era un orfenat o el que sigui, però en qualsevol cas sí que l'any 51, sí, en ple franquisme, doncs es va inaugurar la Ciutat de los Muchachos. No ens confonguem amb la pel·lícula, hi ha una pel·lícula, alguna cosa semblant, a Collserola, sí? Es va fundar aquesta, diguéssim, aquest internat, eh? Internat, sí, internat o també lloc d'alumne de gent orfe, penso, les dues coses. I jo no sé si l'edifici encara existeix, em penso que és en runes, però en qualsevol cas hi ha un llibre que és més o menys així de realitat ficció, que es diu La ciutat, hi ha versió en català i en castellà, es diu La ciutat dels nens en català, sí? L'escriptora és la Teresa Roig. Jo vaig llegir ara cosa de fa un any que està basat en aquest lloc, en la ciutat de los muchachos. I pel que sé, l'escriptora doncs va anar a parlar amb gent que hi ha estat i que hi havia estat, i el llibre és una història una mica de ficció però basada en fets reals. Passa que no acaba d'explicar el que és real i el que és ficció per diguéssim, per no destapar la gent, diguéssim, que li va explicar les històries allà. Bueno, van passar coses per allà dins, ja us podeu imaginar una mica en un lloc d'aquests, no?, i en ple franquisme. Però en qualsevol cas, si fa referència a això, doncs bé, hi ha aquest llibre que el pot llegir, li donarà una mica d'informació, i és fàcil de contactar amb l'escriptora, la Teresa Roig, perquè si estem parlant del mateix lloc, ella va entrevistar a gent que hi ha estat. Per tant, ella potser pot posar en contacte amb aquesta gent.
Molt interessant el que dius. Estic llegint ara la sinopsi. El 1951, sí. En ple franquisme, s'inaugurava la Ciutat de los Muchachos, una llar d'aprenentatge al bosc de Collserola.
Sí,
o sigui que està molt bé, i si algú estigués interessat, Teresa Roig. Veig que l'editorial és Novum.
Sí, pot ser, això és una cosa de memòria. Sí, pot ser. A veure, jo la conec, la Teresa Roig, jo la conec. Llavors, si algú vol i estem parlant del mateix, jo puc posar en contacte amb la Teresa Roig, que si ella s'hi ha bé, doncs potser podria posar en contacte amb aquests antics alumnes d'aquest lloc, amb aquesta gent. Ara, llegir el llibre està bé, perquè dona tota una idea de com era el lloc, descrit per persones que hi van estar, a part de la part de ficció, diguéssim, del llibre, Però, bueno, doncs això.
Magnífica aportació, David, ho tenim present.
Perfecte, doncs si algú volgués el contacte de la Teresa Roig, m'aviseu i ja ens posaríem tots d'acord.
Una pregunta al marge, sobre un tema que ve a continuació. Tu diries que som una societat racista?
Ostres, clar, bona pregunta. Què és el racisme, no? Potser hauríem de definir el racisme.
Doncs,
què és el racisme?
Ara sentirem des d'una visió que no ens deixarà indiferents.
Clar, jo penso que una mica amb algunes coses, a veure, si creiem racisme de dir allò, la gent que és aquell perquè és de color negre, no?, i som racistes, potser aquest tipus de racisme pel color de pell no ho som aquí, però sí que tenim altres menes de racismes, no?, o de discriminacions, ja des d'un punt de vista, ja ara tiro pel dret, eh?
Anem a escoltar-ho, David, que tenim una entrevista. Fins ara, bona nit.
Vinga, gràcies. Adéu.
Són Elvan i el tema ASAP del disc Tinariwen, música amazic, poble autòcton del nord d'Àfrica, no àrab, no berber, i la identitat del qual reivindica Safia El Hadam, filòloga en àrab i hebreu per la Universitat de Barcelona, escriptora, comunicadora i activista, autora d'aquest llibre, Espanya racista, una història muy actual sobre las raíces del odio y nuestro pasado colonial, una denúncia del racisme social i institucional que impera el nostre país. Safia, bona nit i benvinguda.
Bona nit, moltes gràcies.
A quina conclusió arribes?
Pues conscienciar, no?, que igual que el masclisme és un problema estructural i sistèmic, el racisme és igual i que afecten tots els àmbits de la nostra vida i que potser, doncs, com som una societat que és estructuralment racista, doncs molta gent n'hi ha situacions racistes que no poden reconèixer, doncs no, intentar doncs, averiguar quines són i arribar a la conclusió de que sí, que és una societat racista i que no passa res, o sigui que hem de reconèixer primer per poder canviar les coses.
El teu cas, vas néixer a Tarragona fa 29 anys, filla de pares emigrats del Marroc, però fins als 27 anys no aconsegueixes la nacionalitat espanyola. Com és això?
Així és. Pues mira, estem en un país que heretem l'estatus administratiu dels nostres pares, és a dir, si els nostres pares són immigrants en situació irregular, els fills serem immigrants en situació irregular. I si són immigrants amb NIE, pues nosaltres serem immigrants amb NIE. Llavors ens obliga, quan neixem al territori i els nostres pares tenen un NIE, doncs també tindre un número d'identificació estranger. I aquest és el que vaig tenir jo i aquest és el que tenen milers de nens i nenes nascudes al territori no? I que no se les reconeix. No? I amb tot això, doncs, una negació de drets que vinc denunciant des de fa molts anys, com per exemple no tenir dret a vot o a ser votada, no poder opositar i moltíssimes qüestions més.
Per això has promogut campanyes com Te cedo mi voto, Te cedo una cita, a favor dels immigrants, no? Perquè doncs, els tràmits de regularització són llargs, complexos i sovint vexatoris, no?
Sí, no és que els tràmits en si siguin així, sinó que hi ha un racisme institucional i estructural que dificulta, no?, que les persones migrants puguin regularitzar la seva situació i sovint els processos i els procediments que tenen a veure amb persones migrades doncs, són els que menys recursos se'ls destina i, per tant, doncs, sempre estan com en una situació precària. Com, per exemple, les cites d'estrangeria. Veiem que amb el DNI no passa no? El que passa amb les cites per renovar el NIE, tot i que el resultat és molt diferent. Si tu, per exemple, no te renoves el DNI, no passarà res, no se't expulsarà cap lloc i no se't bloquejarà cap compte bancari. Si tens un NIE, no és així. Si tens un NIE, et bloquegen el teu compte bancari, no pots tindre accés als teus diners, poden fer-te fora de la feina, les prestacions, si tens fills a càrrec, es paralitzen i si no ho renoves en un temps limitat que et posa l'administració, fins i tot pots arribar a perdre aquest NIE i estar en una situació irregular, no? El que pot comportar expulsió al país, no? Llavors, doncs, estàs tot el rato doncs, en la precarietat.
Safia, tu, la teva família, els teus amics, descendents de famílies d'immigrants, la gent racialitzada que tu coneixes, us sentiu representats pels partits polítics, el govern, les institucions?
En absolut, perquè és el que dic sempre, no? O sigui, no només des de l'ultradreta. Què fan els altres partits? N'hi ha realment un compromís amb l'antiracisme polític? No veiem representació. I si n'hi ha, doncs, és una quota, una única persona, doncs, per dir que, mira, tenim una persona de color marró, una persona negra, i ja està. No hi ha un antiracisme polític realment que lluiti pels drets de les persones migrades, racialitzades i filles d'immigrants, no? Llavors, pues no ens sentim representades. I això és el que reivindiquem molt.
I es pot parlar d'integració en una circumstància o una realitat com la que descrius?
Pues es pot parlar d'exclusió, d'integració. Jo entenc per integració doncs, integrar les persones pues, no, en espais de poder, en partits polítics, que tinguin permís de treball i de feina, no? que puguem accedir a tots els llocs. Però la gent, no? Entén per integració, deixa de parlar la teva llengua materna, no? Deixa de vestir com vesteixes a la teva cultura. Hi ha un malentès amb la paraula integració. Llavors, pues, no veig integració.
I llavors, quin futur veus?
Pues bueno, veig un futur de molta lluita, perquè, pues, com dic sempre, no? Els migrants que van arribar aquí als anys 80, als finals de 70 o principis dels 90 han tingut fills i els fills doncs, no ens caiem, no? No caiem el que els nostres pares han callat per portar pa a casa. I això doncs, serà difícil silenciar-nos. Bueno, s'està intentant, no? Però nosaltres reivindiquem, lluitem i volem acabar amb tota aquesta repressió.
I parles de futur o parlem de futur i ara anem al passat que desmuntes. Desmuntes la història de l'Al-Àndalus, com ens expliquen a l'escola, i a molts llibres, i no estàs sola en aquest aquesta crítica, ni molt menys. Quins són els principals conceptes que cal canviar?
Bueno, principal de tot, el concepte reconquista. I, clar, pues això em sumo a molts historiadors que denuncien, no, i que demanen que es canvi aquest concepte perquè no és un concepte real, no n'hi havia una Espanya que recuperar, no s'ha recuperat res, no? És un concepte que alimenta aquest nacionalisme rancio de espanyol, no? Voy a recuperar lo que nos robaron los moros, no? Llavors, clar, no és un terme, no, que també ha utilitzat el franquisme i aquesta, no, identitat de lo que és ser espanyol, que és ser, pues, antimoro, no? O antimusulman, això és el primer, i sobretot també la paraula moro, la idea despectiva que es dona posteriorment. I introduir molts conceptes també, no? Com el concepte masic, la història del poble masic, també el poble autòcton de les Illes Canàries, els guanxes, que també eren una tribu amaziga. No sé, moltes coses de les que parlar i que no es parla molt.
I, de fet, en el llibre dius que ni tan sols et sents identificada amb el feminisme blanc, perquè també acaba sent discriminatori.
Sí, sí, totalment. El que passa és que ignora les necessitats de les dones migrades i racialitzades i únicament es centra en les dones o entén com a dona la existència única d'una dona blanca europea de classe mitja alta, no? Llavors, pues, evidentment, no ens sentim representades per aquest tipus de feminisme, que al final és el feminisme que està tenint accés a les institucions, als mitjans de comunicació, el que més màrqueting rep, no? Perquè realment no està lluitant contra una estructura, sinó que està reproduint aquest patriarcat de tota la vida, no? Llavors, bueno, pues és una denúncia que fem des del feminisme interseccional, que sí que té en compte la realitat de totes les dones i la lluita de totes les dones, perquè una lluita d'una dona migrant que està en situació irregular o que està sent abusada pel seu jefe a web, Elba no és la mateixa que d'una dona d'una classe mitja alta, no, que et diu, ah, bueno, és que jo estic lluitant per els meus drets, però ignorant realment, pues, els drets de moltes dones.
Ets màster en intervenció social i atenció a la infància i comences el llibre referint als immigrants que arrisquen les seves vides per venir aquí buscant un món millor. Com creus que estem gestionant aquesta creixent crisi migratòria a Canàries?
Molt malament, però no des d'ara, sinó des de ja fa uns anys, quan arribaven joves migrants a Catalunya, el 2018, quan ja començàvem a denunciar aquesta situació, com s'ha deixat aquests joves a mans de fundacions privades que tenen unes infraestructures infrahumanes, un tracte a aquests joves denigrant, no? I com les denúncies que fèiem en aquell moment, aquells joves que en aquell moment tenien 14, 15, 16 anys i que podien, no? Doncs haver aprofitat la seva estança aquí per regularitzar la seva situació, realitzar estudis, s'ha privat de tot això i han acabat al carrer a dia d'avui. Aquests joves que tenien 14, 15 anys ara tenen 19, 20 anys i estan dormint al carrer o fins i tot, pues, han acabat en situacions molt pitjors, no? Llavors, pues, la mateixa gestió s'està tornant a repetir. Ens portem les mans al cap quan es tracta de migració africana, però hem gestionat, no? El país ha demostrat que ha pogut gestionar l'acollida de milers de refugiats o de, no? O de 45.000 nens migrats sols ucranians, no? Llavors és com, per què ens portem les mans al cap quan es tracta de migració africana i per què gestionem tan ràpidament quan es tracta, doncs, de, no? De, pues, de migració, pues, blanca o
europea.
No, europea.
Ens ho diu Safia El-Hadam, autora del llibre Espanya racista, una denúncia del racisme social i institucional al nostre país, de l'editorial Somos B. Per cert, si us interessa el discurs de Safia, la trobareu a les xarxes amb el nom de Hija de Inmigrantes. I per què ens recomanes seguir-te, Safia?
Bueno, perquè no podem ignorar aquesta situació i perquè és una responsabilitat, no?, d'entendre què és el que està passant al nostre voltant, realitats que s'han estat ignorant, no?, des de fa molts anys i que hem de començar, doncs, a actuar, no?, i a canviar la situació.
Safia Hatam, moltíssimes gràcies per l'atenció i endavant amb els reptes.
Moltes gràcies. Bona nit. Yeah.